Si heu sintonitzat el dial 107.6 de la FM, heu fet bé, perquè ara ens disposem a començar el programa 3 per banda de Ràdio Falset. Benvinguts. Aquesta setmana ens acompanya una dona nascuda a Falset l'any 1958.
Va fer els seus primers estudis al Col·legi de les Monges.
És casada i té dues filles.
La seva primera feina va ser de dependenta, però actualment és funcionària.
Si us diem que actualment treballa a l'Ajuntament de Falset com a secretària habilitada, ja sabreu que estem parlant que tenim entre nosaltres a la Maria Escoda i Aragonès. Benvinguda, Maria.
Hola, bona tarda.
Avui, a més de conèixer la Maria des de la seva vessant humana, també descobrirem una miqueta més en què consisteix la feina d'una secretària o d'un secretari d'un ajuntament, i més concretament doncs, de l'Ajuntament de Falset. Hem dit que vas néixer a Falset, però concretament a quina casa vas néixer?
Bé, em vaig néixer a Falset i jo, quan vaig néixer, els meus pares vivien al carrer Josep Maria Gicpí, el número 3, actualment a aquella casa que avui viu, com tots coneixeu, a la Minerva Pi. En aquells moments els meus pares vivien allà, eren recent casats i era una de les cases doncs, que en aquells moments era ben adequada i estava força bé per aquells anys que tal com eren les vivendes aquí a Falset, no? Llavors, jo recordo tots els meus anys d'infantesa allà i concretament hi vaig viure fins als meus 15, quasi bé 16 anys.
Déu-n'hi-do. I recordes una mica com era el Falset en aquella època, l'entorn en què tu et movies, no? Que explicaves una mica doncs, que els carrers eren encara per asfaltar.
Sí, i... jo recordo, o sigui, la meva infantesa allà a la casa on vivia era una casa que tenia un jardí i fora d'allò doncs, hi havia la carretera de Marçà, però altrament hi ha poques cases, poques vivendes més, una vivenda al costat, un magatzem per l'altre, el col·legi de les germanes carmelites al frente, i llavors tot el demés era camp. Jo recordo la meva infantesa com si estessis jugant al de fora, no? I concretament doncs, era un carrer més del poble per poder jugar. Allí pocs cotxes passaven, el cotxe de l'estació que feia el servei diari pels trens i el moviment que en aquells dies i aquells temps es portava amb la fàbrica d'actuals que estava a ple funcionament, fàbrica del Puig. Jo recordo veure passar els senyors que hi treballaven, els canvis d'horari que feien, recordo molt el físic de moltes persones que allí van treballar força anys i llavors doncs, jo em passava tret de les hores d'escola doncs, jugant al carrer. I jugava al jardí de baix de casa, jugava al carrer, era un món molt diferent, jugar a molt joc inventat perquè, perquè teníem poc material. No? I així com avui tothom a totes les cases penso que en sobren moltes de joguines, molts de jocs i els nens malauradament no saben a què jugar en aquells temps meus, els anys 60-62 de qualsevol cosa feies una joguina, un objecte i qualsevol nina et servia per fer un joc d'un dia sencer.
Bueno, una nina ja servia per tota la vida quasi,
sí,
no,
sí,
eh?
Sí, perquè jo recordo la meva primera nina que vaig tenir que em la van portar els Reis amb un cotxet d'aquells que et portaven i la il·lusió que et feia allò en aquells anys, no? Quan esperaves els Reis, quan esperaves la fira, per què? Perquè era l'única cosa que tenies al llarg dels anys. Altrament, doncs, durant l'any poca cosa veiem més. Ara, concretament, pensant en aquells anys i amb les dates que estem, penso en la fira de Sant Andreu, no? El fred aquell que pelava i que esperàvem la fira per anar-nos a comprar una pilota d'aquelles que fèiem anar amb una goma, que valia poder 2 pessetes o 3, però que era la joguina més important i la que valoràvem més. Llavors, doncs, els meus anys primers d'infant els recordo jugant com si estés al camp.
Així també devies tindre facilitat per fer la foguera de Sant Joan?
Sí.
No devíeu poder fer allí en aquella zona?
En aquella zona es feia, a més, el propietari de la casa, jo recordo, que era el senyor Joan Pi, i era el dia del seu natalici, i llavors doncs, ell tenia una obsessió en fer la foguera, o sigui, que a banda de la foguera que es fogués fer al poble, ell feia la foguera dins del seu propi jardí, i per nosaltres allò era una gran festa.
Oi, t'ho diràs. Tu recordes quin temperament tenies quan eres petita? Eres tranquil·la, entremaliada, una mica així bellugui? O...
No, a veure, jo recordo que més aviat era una persona tranquil·la, un tarannà tranquil, d'aquelles persones que sabia encaixar el que em deien, suposo que amb els anys, i si als 3 anys es dona un ordre, sabia assimilar-la. I llavors, doncs, més aviat de poques entremeliadures. Et diria que m'hi vaig tornar més conforme anaves sent més gran, i llavors, doncs, el fet d'anar al col·legi amb les monges, de passar moltes temporades allà interna o a mitja pensió, això et feia caure en la temptativa de fer entremeliadures. I llavors, com més gran, més em vaig fer.
I el fet de tindre el col·legi allà davant, perdó, allà davant de casa, no et privava una mica de dir, bueno, a veure, una criatura pot, és quan se ho passa més bé, no?, mentre va i torna del col·legi, però tu el tenies allà davant, te tallava una mica, potser.
Sí, jo el tenia allà al davant, però et puc dir que m'hi vaig sentir tan a gust, tan bé, i vaig entrar als 3 anys, que llavors allò era, per mi, sempre he dit que era la segona casa, eh?, i poder també era que en aquella època hi vaig trobar unes monges, doncs, que era, et feien viure un entorn molt familiar, l'hermana Maria, que tots coneixem en aquest poble, l'hermana Carmen, que en tenim tots el record, l'hermana Pilar de Música, vull dir, totes amb el seu caràcter, els seus pros, els seus contres, però que a mi concretament em van fer viure uns anys molt feliços. Llavors tenia plena llibertat per anar a casa i plena llibertat per a quedar-me allà. Fins i tot que jo vaig optar i vaig demanar als meus pares de quedar-me a mitja pensió i moltes vegades a dormir i tot, quan des de casa veia el col·legi, des de col·legi al dormitori veia el menjador de casa meva, no? Però doncs van ser uns anys que m'hi vaig sentir molt bé allà. També hi fa els companys que trobes conforme et vas fent gran, i també vaig tenir la sort de trobar en aquella època una gent molt bona, i aquesta gent et puc dir que la vaig descobrir a partir, doncs, del que avui podíem dir segon de primària, segon de GB, doncs quasi vam fer els estudis fins a 6è de batxiller continuats, i llavors, doncs, clar,
això és molt bo,
és molt bo, sí, és molt important, i ja dic, era com una segona casa perquè allà hi vivies com una segona família. I era molt diferent un internat d'ara que un internat d'abans, perquè allà se sortia quasi bé un cop al trimestre, deixaven sortir, i recordo que m'hi passava dissabtes i diumenges.
I eres feliç així?
Sí.
No lloraves anar a casa?
No, perquè sabia que tenia la llibertat de dir al cap de setmana o el dia que volia vaig a casa a veure els pares, o me'n vaig amb els pares, i llavors hi anava tranquil·lament, no? Però, doncs, quasi, jo penso que potser patien més ells de que jo demanés d'estar a l'escola en aquells moments que pas jo m'hi sentia molt a gust. Sí. I feia tot tipus d'activitats, dibuix, ja cantar. És cert que també cada dia ens matxacaven a anar a missa, anar al rosari, a fer la visita, però era un tarannà diari que portàvem, i en aquella època, doncs, el seguíem bé.
I tu fins a quina edat hi vas estar, doncs, a les monges?
Jo vaig estar al col·legi de les monges fins als 16 anys, fins que vaig acabar 6è de batxiller. Vaig entrar-hi els 3, en parvulari amb l'hermana Carmen, i llavors vaig estar-hi fins als 16. Per què? Perquè abans només es podia fer fins a quart de batxiller, el batxiller elemental, però va coincidir que quan jo anava a fer tercer, va ser quan es va unir l'institut, que en aquells moments era municipal, i que per qüestió d'espai físic primer va ser ubicat al col·legi avui actualment Antoni Vilanova, i després es va haver de traslladar allà al col·legi de les Carmelites. També es va fer per aconseguir un major número d'alumnes, i això va fer que es pogués allargar fins a 6è, amb l'inconvenient de que quan arribaves a 5è llavors et deien tria lletres o ciències. La meva obsessió sempre havia sigut fer lletres, però resultava que aquí només feien ciències perquè hi havia pocs alumnes. Això per mi va ser un problema, no, però un parèntesi que em vaig plantejar en el moment d'anar a fer 5è, però que vaig valorar en aquells moments el fet de quedar-me a casa o haver de marxar fora. Clar, en aquells moments, doncs, comences a valorar, ets una mica gran, saps els condicionants econòmics de cada família, el que representa sortir de casa, i finalment vaig optar per fer ciències, malgrat que no m'agradava. Però així vaig fer 5è i 6è, o sigui que vaig sortir als 16 anys del Col·legi de les Carmelites, tot i que llavors era institut, la part que jo anava, no? Però continuava havent internat, continuaven elles fent totes les activitats que feien de bàsica.
Però llavors l'institut no el portaven les monges?
No, Portaven professors de fora. Depeníem de l'Institut Gaudí de Reus. Al principi, els primers anys, ens anàvem a examinar, que ens ho jugàvem tot el mundia, o sigui, el curs, els 9 mesos del curs, ens ho jugàvem en una hora a l'Institut Gaudí de Reus, i després ja vam entrar en l'època que es van començar a fer les avaluacions. Llavors fèiem avaluacions trimestrals, i al principi venien els professors del Gaudí aquí, i després ja van anar a poc normalitzant-ho i ho feien els d'aquí. Fins i tot que 5è i 6è ja es van poder fer els exàmens per avaluacions aquí a Falset.
Te'n recordes a 5è, aquell llibre de biologia que hi havia en aquell plan? Sí, que era, així, era una mena de totxo, no ho sé, immens.
Sí, sí, a mi se'm feia molt pesat.
Que sí, era pesadíssim.
Jo recordo que les classes, química, física, química, això era horrorós per a mi.
Però el totxo de ciències naturals, me sembla que allò ja mos ha marcat a tota aquella generació i in eternum. Espantós era.
Bé, aleshores quan acabes el 6è de batxiller, sí, et planteges continuar, tens ja la intenció de quedar-te a casa, què fas?
Mira, quan jo acabo 6è de batxiller, la meva intenció és llavors agafar i anar-me'n a fora per fer magisteri. La meva idea havia estat sempre fer magisteri i era una il·lusió que jo tenia. Però l'any anterior, al 6è, o sigui, quan jo vaig iniciar 5è, els meus pares van comprar una botiga i a l'acabar 6è la meva mare li va sobrevindre una malaltia a causa d'un petit accident que va tindre a la botiga, i això em va enganxar a ple estiu. Jo mai havia conegut una botiga, no sabia el que era, però en aquells moments m'hi vaig trobar posada de cap i de peus, allò que dius, o es tanca o la teva mare no pot continuar. I doncs bé, Maria, m'ho vaig replantejar i a la botiga. A la botiga, doncs, com tots sabeu, era una botiga que s'hi ven pollastre, que s'hi venia de tot, de tipus de comestible, i jo no havia tocat mai res de tot això. No em va agradar mai, era una cosa que no em va agradar mai, aquest tipus de botiga, però que vaig emprendre'm des del primer moment com una cosa que ho havia de fer per tirar-ho endavant, perquè en allà s'havien depositat uns diners de casa meva, hi havia hagut un esforç, i jo considerava que havia de col·laborar. I clar, en aquells moments arriba el setembre i dic, bé, no puc anar-me a matricular perquè la malaltia de la meva mare perdurava, no? En aquells moments em plantejo de fer una cosa alternativa, de forma de que els matins a la botiga i a les tardes, com que ja ella podia començar a valdre's perquè es va quedar doncs, sense veure i d'un ull, llavors jo vaig optar per fer administratiu i comerç i banca a Reus. I llavors m'ho feia 3 dies a la setmana que me n'anava a Reus, i així vaig poder anar traient-me tot l'administratiu, el comerç i la banca. Això ho vaig fer amb 3 anys i ho alternava els matins a la botiga i després això. D'aquesta forma em va semblar doncs, més lleuger fer el treball que a mi en un principi em va sobrevindre i que jo no volia acceptar perquè no m'agradava. Però, doncs bé, ho vaig trampejar d'aquesta manera.
Tot i així, quedava temps per poder dur alguna activitat una mica lúdica o estar lligada amb alguna entitat cultural aquí a Falset amb el jovent.
Sí.
Perquè aleshores devíeu sortir la colla del jovent.
Sí, aquells anys. Quines era l'any 75-76. Jo recordo en aquella època que érem una colla de gent i era quan ens vam començar a trobar al museu, al Centre d'Estudis Falsetans. En aquella època es van fer totes les obres, que es va rehabilitar la part de baix. En allà cada dissabte fèiem sardanes, ensenyaven a ballar sardanes, ens apuntàvem a sardanes, fins i tot vam arribar a formar com un grup musical per a cantar. Érem 4 o 5 persones i llavors ens vam dir, vinga, va, ens animem i cantem. No vam arribar a actuar mai, ni molt menys, però la il·lusió hi va ser posada i allò ens va ocupar moltes hores, perquè ens havíem imposat l'obligació de dir, vinga, anem a ensenyar, no? Llavors uns cantàvem, els altres tocaven la guitarra, eren hores. I això doncs, és una de les coses que recordo amb més gratitud d'aquella època. També doncs, hi havia moltes altres activitats, sortir, ens trobàvem per cada festa que s'organitzava a Falset i participàvem doncs, des de l'encamisada, batalla de flors, o sigui, teníem un dinamisme constant que ens feia estar sempre actius i no parar un moment. Llavors també doncs, va haver una època que tota la colla que anàvem ens vam plantejar de que els diumenges doncs, anar a Mora, a la llanterna, no per tothom era permès en aquells anys, per part dels pares. Llavors vam parlar amb l'esport i en aquells moments ens van deixar fer discoteca, el que avui és sala menjador d'allà. I,
així vau ser els que vau iniciar la discoteca.
Primer em sembla que ja havia funcionat, no, per part de... però després vam donar una continuïtat i bé, ens passàvem la major part del temps arreglant sofàs, cadires, taules, però doncs era un fet més per divertir-nos i tenir una activitat
i teníeu un lloc on anar.
Perquè
vosaltres a l'època dels guateques també la vau conèixer, allò d'anar a una casa un diumenge a la tarda i
no mica, pas no. Gaire, vull dir, jo recordo això com a cosa molt especial per anar a celebrar Cap d'Any o per anar a fer una festa molt concreta, però en l'època meva era aquella època que almenys els pares meus i els dels meus companys o companyes et deien a les 9, 9 i mitja, 9:45 de la nit a casa, no? I el dia que arribaves una mica més tard, doncs aquell dia prepara't.
Que el cel i la terra, vamos.
Exacte, no? Llavors això dels guateques no. I et dic, com a cosa extraordinària era el Cap d'Any, però marcant-te molt de dir a les 2 a casa. I clar, tu protestaves perquè si a les 12 toquen les 12 campanades, no? I llavors no et dona temps, a les 2 a casa.
Eren altres temps.
Sí, sí. Bé, el 1982 vas trobar feina a Escó.
Sí.
Deixes sí. La botiga?
Sí, en aquells moments havia acabat administratiu, banca, continuava la botiga, clar, llavors el meu desig era treballar, si més no, amb alguna cosa del que jo havia estudiat. I llavors trobo feina a Escó amb una empresa, una subcontracta que hi havia en aquells moments i començo a treballar allí en una oficina. La feina que feia doncs m'agradava, vaig entrar per atendre la centraleta de telèfon i les quatre coses que es fan, però de seguida ja vaig entrar al departament de programació i producció d'aquella empresa i en la part de comptabilitat i m'agradava força i vaig estar doncs des de gent, vaig començar allò a anar-hi al desembre del 81, vaig formalitzar ja a inicis del 82 el primer i a primers del 82 i estic fins l'any 83, el 30 de juny del 83 vaig acabar el contracte. Per què? Perquè en aquells moments jo em vaig casar l'any 82 i el meu marit també treballava a Escó, no? Llavors podíem compaginar la feina, molts dies horaris i ens anava a la mar de bé. Però el 83 a mi se'm planteja que l'empresa que jo treballava es trasllada a Vandellòs. Llavors, clar, a mi m'ofereixen la feina amb continuïtat a Vandellòs. I en principi, doncs clar, jo dic sí, clar, en aquells moments, recient casada, que necessites diners, que no tens nens, que no tens cap més d'allò, dic que sí, i provo anar a Vandellòs a treballar, però allò es convertia quasi bé en que no ens veiem en tota la setmana amb el meu marit, deixàvem notes escrites, un feia un horari, els altres... Llavors em vaig replantejar i vaig dir, bé, això no és la vida que tu no, t'havies
emprès. Ell continuava treballant
continuava a Escó, no? Avui encara hi és ell, perquè és sí, sí. Fixo de l'empresa d'allà. I, clar, això em va suposar a mi en aquell moment fer-me un replanteig de dir, bé, a veure, què valoro més? El meu matrimoni, que és el que he buscat, o un treball que sí que em dol perdre, perquè era un treball molt ben remunerat en aquells moments, però que em suposava estar allunyada de la llar que jo havia fet, no? De la que havia format, i vaig decidir deixar-ho. Clar, llavors arriba el juny del 83, que se m'acaba el contracte, i a mi se m'esfonsa el món, perquè dic, bé, i ara què fas, no? Maria, et trobes aquí, que no saps el que fer, i llavors... dic, bé, he de preparar algunes oposicions o alguna cosa i vaig assabentar que havien sortit oposicions a justícia per oficials. Vaig parlar amb el senyor Benet, l'actual, en aquells moments actual jutge d'aquí, i també amb una oficial que havia estat treballant molts anys aquí, que jo hi tenia molt bon record de quan feia els viatges a Reus per a fer administratiu, i ella estava al jutjat d'instrucció número 2 de Reus, i això va ser el que em va ajudar i motivar aquesta persona a dir, doncs si tira endavant les oposicions, el senyor Benet em va oferir poder anar al jutjat d'aquí a fer pràctiques i al jutjat d'instrucció de Reus també, de forma que 3 dies al matí feia pràctiques aquí i 2 al de Reus. Clar, això ja et motiva molt perquè comences a conèixer un món nou, una feina que veus que t'agrada i que tenia temps per estudiar. I estant al jutjat d'aquí fent pràctiques, un dia parlant, em vaig assabentar doncs, que l'Ajuntament de Falset convocava una plaça d'auxiliar administratiu en caràcter interí. I allò que arribes a casa, ho parles amb el marit i dius, per què no provo sort, no? I el que preparo unes oposicions, vaig a veure què és això. Em vaig anar a l'Ajuntament, perquè no sabia el que era un ajuntament, sabia que a cada poble n'hi havia un, però no coneixia un ajuntament, i vaig preguntar per les bases, què és el que s'havia de fer, i m'hi vaig apuntar, em vaig inscriure, i vaig dir, bé, doncs tal dia hi aniré. Ens vam presentar, si no recordo malament, 9 o 10 persones, i llavors doncs, era amb caràcter interí aquesta plaça perquè era per substituir a la senyora Mercè Escoda, que es va jubilar.
9-10 d'aquí Falset.
9-10 d'aquí Falset, sí.
Déu-n'hi-do.
I ens van fer una prova allà hi ha l'Escola de Música avui, que llavors hi havia l'institut allà traslladat.
Ah, així us van examinar aquí mateix.
Sí, 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 en caràcter interí, i era una prova a nivell del poble, perquè es feia per cobrir mentre no sortís a la plaça convocada en propietat, al butlletí. Sí, sí. I llavors, doncs, d'aquesta prova la vaig treure. I això va succeir el juliol de l'any 84, i bé, ja em tens el 16 de juliol, que em van comunicar que havia de començar l'Ajuntament. Vaig arribar allà i bueno, em van posar davant d'una màquina d'escriure, i clar, ni que és allò que dius, acabes de fer uns estudis, però no saps per on començar, no? I me'n recordo que el primer que vaig escriure va ser una llicència d'obres, la concessió d'una llicència d'obres, i tremolo de com va quedar, no? Alguna vegada que estic tentada d'anar a l'arxiu a buscar-ho perquè els dits em tremolaven, eh? I més el veure tan una casa tan gran, l'Ajuntament d'aquella manera vell. Això va fer doncs, que anés coneixent dia a dia aquella casa que és de tots, i que a mi m'agradés molt la feina, això em va motivar per deixar les oposicions que ja quasi anava a fer d'oficial a justícia i traslladar-me a preparar les d'auxiliar administratiu, que eren molt més fàcils per l'Ajuntament. Aquestes oposicions van ser convocades al novembre i llavors ens van, clar, sortien a nivell de butlletí de la província, i ens vam presentar 12 o 13 persones, llavors no tots d'aquí Falset. I una de les persones que es va presentar llavors també va ser la que avui la meva companya que treballa a la Marisol, a l'Ajuntament. Sí. I ens vam suspendre tots, no va passar ningú, la prova de la màquina. I clar, llavors què va passar? Que la plaça va continuar deserta, i això me va donar opció a tenir continuïtat fins que no es tornés a cobrir, perquè en aquells moments jo era molt conscient per l'Ajuntament que hi havia i la claretat en què se'm va explicar el primer dia quan hi vaig entrar, que si no es passava l'oposició, i passar l'oposició volia dir del principi al fi, no tindries un dret preferent a dir, doncs com que ja estàs treballant i
no t'acumulava mèrits, això
cap, ni un. Llavors m'ho vaig emprendre molt en sèrio, des del novembre fins al març, que va tornar a sortir la convocatòria, i dic que ho vaig passar malament, perquè treballava i em vaig proposar que ho havia de treure, vull dir, allò que quasi em vaig posar malalta, de dir això ho he de fer i ho he d'aconseguir. I em vaig examinar el 13 de març de l'any 85, i llavors sí, érem 19 persones a l'examen, i 3 vam passar la màquina. Dels 19, 3 vam passar la màquina, que era la primera prova. Després venia un examen oral d'aquells que et feien amb el tribunal, que llavors sí que hi havia ja l'Escola d'Administració Pública, membres de la Generalitat, i a més era públic. Clar, això té...
Hi havia públic,
sí. I recordo que n'hi havia. Oh. I llavors això t'imposava, no? Anar allà a cantar i recitar un tema que et treies a l'atzar. Però bé, doncs la veritat era que ho havia preparat molt bé i em va anar força bé. I vaig poder treure aquesta plaça. I clar, llavors la satisfacció va ser molt gran perquè ja coneixia el treball, m'havia agradat conèixer l'entorn i començava a entendre el que era un ajuntament amb els mesos que hi portava, i això va ser que jo pogués guanyar-me la plaça d'auxiliar administratiu, no? En aquells moments quedo fixa a l'Ajuntament, se'm fa el nomenament, i per mi doncs és una gran satisfacció. Per què? Perquè valoro el fet de que tinc un treball al poble, tinc una feina que m'agrada i que l'he aconseguit amb el meu esforç. Llavors aquests tres factors els vaig sobrepesar i per mi van ser molt importants i vàlids. I bé, a partir d'aquell dia que ja sóc fixa, doncs avui encara estic a l'Ajuntament. No?
T'agrada, doncs, la feina que fas t'agrada?
Sí, jo sempre dic que la feina que m'agrada, que faig, és una feina que m'agrada, m'hi dedico, i potser en sabré més, potser en sabré menys, tothom tenim les nostres virtuts, els nostres defectes, però hi disfruto.
Això és molt important.
Sí, ha evolucionat molt la feina des que vas començar fins ara?
Sí, moltíssim, moltíssim. A veure, jo quan vaig entrar a l'Ajuntament no hi havia un ordinador, amb prou feines, màquines d'escriure d'aquelles primeres Olivetti, que feina rai per apretar-les, tots les actes es transcrivien els llibres en castellà i en català, encara, a mà, o sigui que...
Amb les dues llengües?
Amb les dues llengües. Jo vaig entrar l'any 84 i llavors era obligat encara a transcriure literalment totes les actes de comissió de govern i de ple a mà en castellà i en català. Això, suposeu-vos, aquí en aquells moments hi havia comissió de govern i ple, doncs cada setmana redactat. I llavors, a més, passar la màquina i anar traient els acords un per un a màquina. Clar, això era un treball d'abans, no? Ha evolucionat moltíssim perquè doncs, ha canviat tot el sistema en quant a informàtica, també doncs, era els principis dels anys que començava a funcionar la Generalitat, llavors era tot molt més flexible, molt més suau, hi havia molta menys demanda en quant a documentació que calia presentar. Ara quasi bé has de presentar moltes coses per triplicat, perquè et trobes en el moment que aproves pressupostos o ordenances, qualsevol cosa que ho has de presentar, hisenda, governació, sindicatura de comptes, o sigui, que ara treballem més, o sigui, fas més feina perquè estàs informatitzat, tens molts més mitjans, però també treballem més.
Sí.
Llavors també, doncs, o sigui, a veure, pensem, l'any 84, doncs, quants vehicles hi havia falset, quants n'hi ha avui, agafes el cens d'habitatges que hi havia en aquells moments i el cens d'habitatges, em refereixo a vivendes,
sí,
no
sí,
a habitants,
cases,
perquè
cases,
malauradament sí. Anem perdent, no? Sí. Però, doncs, sí, la dinàmica ha canviat moltíssim, moltíssim, Tot, en tots els conceptes.
Bé, tirant una mica enrere... Tu has dit que l'any, sembla que era el 83, que et vas casar.
82.
El 82.
82.
Com us vau conèixer amb el teu marit?
Amb el meu marit ens vam conèixer a la colla que anàvem, o sigui, fins als 12-13 anys jo havia anat amb una colla, no? I llavors, doncs, ens vam... coses d'aquestes de jovent, que a l'estiu, doncs, t'ajuntes amb uns altres, perquè hi ha més xirinola, perquè et sembla millor i tal. Ens ajuntem amb una colla que sentia el meu marit, perquè jo el desconeixia, no l'havia vist mai a Falset.
Però és de Falset.
És de Falset, i no recordo haver-lo vist mai. I allí ens vam conèixer, no? I allò que, quan comences a conèixer la gent amb un i l'altre, i és allò que et vas fixant, no?, en una persona concreta, i doncs m'hi vaig fixar aviat, perquè l'any 70, vam començar a sortir els anys 76, o sigui que déu-n'hi-do els anys que vam festejar.
I tant.
I llavors, doncs, dins d'aquesta colla va passar que molts es van posar a festejar o amb algú de la mateixa o van festejar amb altres persones. Clar, llavors ens anàvem quedant una mica sols. I va coincidir, va ser un any per Cap d'Any, que el meu marit va parlar amb els antics companys que tenia ell abans d'integrar-se amb aquesta colla. De forma que vam dir, per què no celebrem el Cap d'Any junts? I les noies no ens coneixem algunes perquè no havíem estat mai juntes, no? Però, doncs bé, aquella va ser la primera trobada i us he de dir que fins avui continuem sortint junts encara en aquella mateixa colla. O sigui que va ser no allò que a vegades diuen les dones són més quisquilloses
sí.
I es barallen,
sí, sí.
Sinó que en aquells moments no mos coneixíem quasi bé ningú d'elles i sí que es coneixien tots ells. I vam tenir una continuïtat i crec que ha sigut molt bo i molt positiu perquè moltes vegades hem fet sortides, trobades, hem estat junts moltíssimes vegades, hem celebrat qualsevol cosa junts, festes d'encamisada, ara quan tenim canalla, molt bé. O sigui que ha sigut un grup que ha tingut continuïtat.
I de la canalla què ens pots explicar? Hem dit que tenies dues filles.
Sí, tinc dues filles, l'Anna i la Gemma. L'Anna té 10 anys, en aquests moments fa 5è, i la Gemma en té 4 i ja està fent P4. A veure, què us diria? Jo suposo que tota mare que pot dir d'uns fills, no? Que són els més macos i els més... Sí, tinc la sort i la satisfacció de dir que són dues filles molt maques. La gran, doncs, ja l'Anna és aquella edat que com tenen responsabilitat, comencen a entendre-la. És una nena que n'ha tingut sempre, vull dir que no em fa gens de vergonya dir-ho, ni ho dic com una satisfacció, o sigui, és sincer el que dic, i a més, doncs, és una nena que fins ara va molt bé amb els estudis, compagina altres activitats, és una nena agradable, sempre té la rialla a la boca, és preciosa. I llavors també té un caràcter obert per fer qualsevol activitat en qualsevol moment.
Disfruta.
Ella en qualsevol cosa disfruta, i llavors aquella satisfacció te la sap trametre a casa, als pares, no? Arriba, així com també el dia que ha tingut un disgust bé i bé afectada,
sí,
doncs qualsevol cosa que comparteix, un treball, una il·lusió amb els companys, t'ho fa sentir i viure dins a casa. L'altra, la Gemma, és més petita, té 4 anys, té un altre caràcter, és potser més, amb un caràcter més fort, però clar, encara no pugui, a nivell d'escola, doncs també em diuen que funciona molt bé, i és una nena, doncs, que quan hi porta una conversa m'entén perfectament el que dic, ho sap raonar, i té, diria que sap jugar més, té més picardia que l'altra, no? Potser ens vendrà més aviat.
Aquesta és la que us enredarà.
Bé, ara farem una mica de pausa i escoltarem la cançó que ha triat la Maria. Per si algú no hi ha sintonitzat el programa quan ja estava començat, us direm que avui tenim amb nosaltres a la Maria Escoda, secretària de l'Ajuntament. A veure, Maria, per què l'has escollit aquesta cançó? Ens has dit que t'agradava molt la sarsuela, no?
Sí, en
realitat. Però concretament, doncs, aquest fragment...
Sí, mira, aquesta és un fragment, és una romança de la que, la, de l'obra de la Legió d'Honor. És una sarsuela catalana que va escriure el mestre Martínez Valls, el mateix de la cançó d'Amor i de Guerra, que potser coneixem més tothom. Però que quan jo vaig sentir fa molts anys aquesta sarsuela, perquè des de petiteta n'he sentit a casa, potser perquè el meu pare doncs, és una música que li ha agradat molt, em va impregnar moltíssim, no? I et diré que m'agrada potser més que l'obra de Cançó d'Amor i de Guerra. La història és un soldat català que marxa a lluitar a la Primera Guerra Mundial a Normandia, i llavors en allà doncs, bé, hi ha la trama que s'enamora, surt l'altre enamorat d'aquesta d'una xica i tal, però aquest fragment que he escollit és perquè ell en un moment de l'obra li explica a la persona que s'ha enamorat la seva terra, com és, no? Llavors li, veient els camps de Normandia, és el que li fa recordar a Catalunya. Llavors, jo no és que hagi sortit massa vegades fora del país, però sí que us puc assegurar que cada vegada quan he sigut prop de casa, quan entres a casa, que jo dic que ja veus terra catalana i que veus els cartells en català, m'ha vingut aquesta cançó al cap. I m'ha vingut perquè sempre penso que a vegades deu ser molt costós i molt feixuc per gent que per circumstàncies diverses és fora de la seva terra. No? Mm-hmm. Llavors, en aquesta part de romança, el soldat aquest explica com és Catalunya, no? I li explica doncs, que tenim una muntanya santa que allà quan tothom es casa va allà a Montserrat. No? I és un tros d'aquesta sarsuela que sempre m'ha agradat molt. N'hi ha d'altres dins de la mateixa perquè hi ha una sardana que és maquíssima, no? Però doncs, aquest tros és un dels que més m'ha fet sentir sempre el que és Catalunya, no? La nostra terra, això que tenim, que dius, tens una terra que en realitat és ferma, jo sempre ho he reflexat en aquesta lletra, i per això avui l'he triat, a part doncs, que és una, la sarsuela és una música que m'agrada.
És que és bonica la sarsuela, sí, sí. No? És bonica, a part que aquest tros en concret és preciós.
Bé, hem dit doncs, que entres a treballar a l'Ajuntament de Falset, primer com administrativa...
No, primer com auxiliar.
Com auxiliar.
Primer com auxiliar
després,
administrativa.
Després com administrativa, que ja treus les oposicions.
Sí.
Però arribes a ser secretària habilitada. Per quines circumstàncies? Que no, no hi havia places... O sigui, la plaça no es cobria, de, la de
sí.
secretari.
Sí, ara, com he dit abans, entro l'any 84 d'auxiliar. Llavors, en aquells moments, doncs, hi havia secretari a l'Ajuntament i és a l'any 88 quan la persona que hi havia se'n va de Falset. Clar, en aquells moments no hi ha ningú per a cobrir la plaça i no hi ha convocatòria estatal, perquè els secretaris del cos són habilitats nacionals i llavors han de sortir en convocatòria estatal.
Clar,
en aquells moments es fa l'habilitació meva, es demana a Madrid, al Ministeri d'Administració Pública, me la concedeixen i em quedo doncs, de secretària habilitada i la veritat és que m'ho veig molt feixuc i molt negre. Fa 4 anys que sóc a l'Ajuntament, però no és el mateix quan en fa 4, quan fa 8 ni quan ne fa 13 com ara fa. Llavors vaig tenir la sort de que els primers anys vaig poder treballar amb una persona molt vàlida que hi havia de secretari aquí, vaig aprendre molt i això em va ajudar a emprendre aquell camí que al principi se'm feia negre i feixuc, no? Però que a poc doncs, vaig anar superant. També he de dir que tots els ajuntaments que he tingut al llarg de, des que vaig entrar fins a aquests moments sempre han acceptat, o sigui, jo sempre he dit fins a un punt arribo, jo lletrat no ho soc, i a on no arribi jo anirem assessorants, no? Això ha sigut el que he posat sempre sobre la taula, ells ho han entès, i jo crec que han sabut valorar el treball també que he fet dins de l'Ajuntament. És veritat que mai treballes recordant tots els regidors que han passat des que jo vaig entrar, que si més no, amb tots tinc un bon record grat, hi ha alguns que has treballat de forma més intensa, altres no tant, però doncs, bé, ha sigut uns anys doncs, que he disfrutat. De secretari, m'hi vaig incorporar el juny del 88 fins al desembre del 90. Que després es va buscar per part d'aquí l'Ajuntament a veure si ens podia venir una persona. Perquè, clar, doncs, en aquells moments érem 3 persones, i clar, 3 persones l'Ajuntament de Falset amb 2.500 habitants és poquíssim, és no res. Llavors va venir una persona a fer de secretari i va ser tot l'any 91 i va haver convocatòria i va treure la plaça una altra per més puntuació, que es va incorporar al gener del 92. Però que també a l'entrar aquí a l'Ajuntament ja va dir: jo vinc aquí a l'Ajuntament però vull treure les oposicions de segona i quan pugui treure-les me n'aniré. La cosa va ser que hi va ser del gener del 92 fins al primer trimestre del 94. I a partir del 94 fins al dia d'avui, doncs, estic jo una altra vegada. O sigui, van ser 2 anys i mig primer, després hi va haver l'any 91 fins al primer trimestre del 94 en secretaris del cos, i ara, des del 94 fins avui, tornem a estar igual. El per què? Cada any surt la convocatòria de secretaris. El que passa que la convocatòria és, o sigui, els ajuntaments poden aprovar un barem específic que se'n diu, en el qual en allà marquen una sèrie de punts a valorar pel secretari que pugui sol·licitar la plaça. Llavors hi ha dos tipus de concurs a nivell estatal, un que és de caràcter unitari i l'altre ordinari. L'unitari és per als ajuntaments de tot Espanya que no tenen cap barem aprovat, cap barem específic. Falset el té en uns condicionants, doncs, que diu si el secretari que ve, doncs volem que sàpigui català, volem que si sàpigui informàtica, llavors això té una puntuació. Clar, aquesta puntuació ha de ser aprovada pel ple de l'Ajuntament i això entra per concurs ordinari, la qual cosa vol dir que una persona es presenta i, a part de la pròpia puntuació que ell porta ja per ser secretari del cos, ha d'arribar al mínim establert per aquest barem específic. Clar. I cada any ens hem trobat que ningú ha complert els mínims aquests que hi ha posats per l'Ajuntament. Llavors, doncs, ha quedat deserta la plaça i ja és una continuïtat. Bueno, cada any, doncs, mira, anem dient a continuar. I així anem treballant i tirant l'Ajuntament endavant.
Ara que parles dels barems específics, recordo, en concret és l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, que llegies cada any a veure quin barem posava per agafar secretari, i recordo que un dels requisits era que el secretari que es presentés sabés muntar cavall.
Aquí a Falset no ho hem posat mai, això.
Per això et dic que a vegades aquests barems depenent de la fantasia de cadascuna. I posaven això perquè, clar, allà es veu que tenen un club hípic i, bueno, volien que el secretari, a més, fos una persona que s'integrés plenament al poble. I posaven això, que sabés muntar cavall.
Difícilment que passés això per l'escola d'administració, perquè és que abans que quan aproves el barem t'ho miren i t'ho censuren molt, no? Perquè no posis cap cosa que pugui anar en perjudici de cap persona.
I llavors que es va cada any es canvia aquest barem?
No, més o menys, o sigui, el temps ajustat pots fer alguna variació, doncs, de dir, doncs, bé, a més, aquest any volem que tingui una puntuació, doncs, per a saber aquest programa informàtic, però el que tenim és quasi bé el que es va posar el primer any, no? És una puntuació que han d'arribar amb una puntuació mínima d'un 7,5 i no s'hi arriba. Però el gran problema és que molts dels que venen no tenen el nivell C de català. I aquest és un dels requisits bàsics que avui és obligat per qualsevol oposició dins de l'administració. I aquest és un dels principals problemes que els fa tirar enrere, perquè, clar, en defecte de no tenir, després es fa una prova, però és una prova avaluada com si fos per un examen de la Junta Permanent i, clar, s'ha de passar. I aquí és on no passem.
Però bé, tu consideres que el secretari és millor que sigui del poble, no?
A veure, amb això jo vull deixar molt clar que no vull que mai ningú interpreti de dir tu, jo sóc aquí i aquí
no,
em quedo.
No, però em refereixo perquè, una sèrie de...
M'ha costat condicions molt, i la gent que treballa al meu entorn ho sap, acceptar la figura de secretari. No? Més aviat a vegades l'he fet escórrer una mica perquè jo dic, no ho sóc secretari del cos, faig la feina i la desenvolupo perquè estic nomenada i la faig, però no vull imposar-me un títol que no és meu, vull dir, això ho deixo clar a tothom des del primer dia. Jo penso que una persona que pogués establir-se aquí a Falset en una continuïtat i que tingués dedicació aquí o bé per la família o per aquestes circumstàncies seria bo i positiu, perquè Falset és un municipi cap de comarca, en pocs recursos econòmics, que aquest és el nostre principal problema, però en una infraestructura diferent a altres municipis, la qual cosa ens fa, doncs, que es generi una sèrie de treball més intens dins l'Ajuntament i fa falta un secretari, no? Llavors, si fos una persona amb una continuïtat, millor, perquè coneixes el seu tarannà, coneixes la seva forma de treballar
i llavors enfoques ja el treball tant teu com de tots els companys en la tasca que aquesta persona vol dur endavant. Què passa? Que si també un i al cap d'aquests temps marxa, a vegades tota la feina que tu tenies empresa se te'n va a Norris, no? Per què? Perquè ell ho ha volgut enfocar d'una altra manera, no diré ni que sigui ni millor ni pitjor, però doncs endarrereix la tasca que tu portaves entre mans. I això doncs t'hi trobes i et dol. Et dol perquè a vegades tant les poques persones que treballem dins a l'Ajuntament, perquè considero que avui encara ens faltaria una altra persona, puc dir que treballem amb intensitat i a vegades s'allunten molt per a tirar les coses endavant, qualsevol treball, qualsevol actuació, i que arribi un moment que et vingui una persona i digui ara canviem tot el sistema, et dol, et dol perquè hi ha un munt d'hores enterrades i una dedicació.
I les tasques concretes d'un secretari d'un ajuntament com ara el de Falset?
Ai, ja són les tasques concretes.
Perquè és molt dispersa la feina del secretari o tens unes tasques com a molt
a veure, la figura
marcades.
Del secretari, la figura típica del secretari és aquella persona que podríem definir com el fedatari públic, no? És la persona responsable, la que fidelment ha de donar fe i constància de les coses i de lo que hi ha escrit a l'Ajuntament i dels actes que passen, no? Per això es transcriuen totes les actes i tal. El que passa que en pobles com nosaltres, a més s'acumula intervenció, o sigui, ets l'interventor de l'Ajuntament, la qual cosa vol dir fiscalitzar i controlar tots els comptes, tots els pressupostos. Llavors, què vol dir? Doncs que has de treballar en tot, perquè des d'elaboració d'ordenances, avantprojecte de pressupost, aprovació de pressupost, qualsevol qüestió urbanística hi has d'estar. Qualsevol actuació que vulgui portar a terme l'Ajuntament. A veure, l'Ajuntament, la secretaria de l'Ajuntament de Falset hi passa tot. Des del dia que és mort una persona i que s'ha d'anar a autoritzar per obrir el nínxol del cementiri, perquè ens entenguem, a un document que expedeixis per qualsevol cosa, a un permís, a una llicència d'obra, per la secretaria passa tot. Llavors, és saber de tot, no? Amb això tinc l'avantatge que com que vaig començar aprenent de tot i tocant tot el que hi havia a l'Ajuntament, quan he hagut de desenvolupar aquest càrrec, doncs clar, ja més o menys coneixes totes les tasques, totes les feines, i també hi fa molt l'experiència d'haver començat des de baix. Perquè quan has de fer una renovació d'un padró d'habitants, quan has de fer un cens d'edificis, n'hi ha molta de feina a l'Ajuntament i feina que no es veu, perquè a vegades la gent, o sigui, ignorem o s'ignora, per exemple, doncs una persona que, ja, que tingui un problema li fa més frente o vol ignorar que hi ha un jutjat quan té un problema i sí que va corrents a l'Ajuntament perquè li resolguin. I a veure, si entenem la paraula Ajuntament és ajuntar, o sigui, és tot el poble, allí és la representació de tots i de tota la gent, no? Llavors, sempre sembla que hi hagi la porta més oberta i que sigui de més fàcil accés el poder-te solucionar una cosa dins l'Ajuntament que en algun altre lloc. I la veritat és aquesta, perquè jo m'he trobat en circumstàncies al llarg dels anys que moltes vegades has hagut de fer una mica de gestoria, una mica d'assistent social, una mica de posar pau, dir qualsevol cosa, i també la gent, doncs, quan ve a l'Ajuntament i demana per veure la persona del secretari, la vol veure i et vol exposar el problema. I això és una cosa que vius en un poble petit, en un poble gran, no perquè hi ha més barreres,
hi ha més filtres,
negociats. Llavors, doncs, bueno, per mi és una feina maca, com us he dit abans, té els seus pros, els seus contres, sempre et sents doncs, aquella persona que et dirà que està a l'Ajuntament, doncs mira, com que cobres del poble, doncs ja...
La teva obligació
és estar i la teva obligació és la feina ben feta, no? Però, bueno, això jo ho deixo...
La feina, però dins d'unes hores, no les 24 hores. Això també cal que la gent ho sàpigui.
També cal que la gent que ho sàpigui.
Que no ets secretari de guàrdia.
No som secretaris de guàrdia, però sí que hem de dir que tant jo personalment, i parlo, em poso al davant, com la resta de gent que tinc a l'Ajuntament treballant en mi, si ha convingut en qualsevol moment determinat anar a fer una feina, és que ja no m'ha calgut dir a ningú veniu-me a ajudar, sinó que la gent ha vingut. O sigui, quan en realitat has tingut un problema o has hagut de tirar una cosa endavant, això és molt important. I això s'ha de saber avaluar i valorar, perquè són una gent que tothom tenim les nostres feines, les nostres responsabilitats, però que el dia que hi ha hagut un problema o una necessitat a l'Ajuntament m'han vingut, i llavors això és de gran valor i de gran... que mai diem, bueno, és una cosa que mai la gent ho reconeixerà o ho sabrà. Sempre dic que el silenci de les parets de l'Ajuntament ho saben, no? I llavors, doncs...
I la teva satisfacció personal.
La satisfacció personal d'haver fet un treball.
Perquè tu quin horari tens a l'Ajuntament? Fas l'horari de matí només o també fas...
L'horari del funcionari és 37 hores i mitja a la setmana. Llavors nosaltres fem de 8 a 3 i 10 per complir l'hora, no? I llavors les altres 3 persones que hi ha fan dies alterns, dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 9 del vespre per acabar de complir l'horari. Jo faig de 8 a 3, però llavors els dilluns, tots els dilluns tinc reunió amb l'actual equip de govern de l'alcalde.
Si toquen els vespres.
Llavors hi anem els vespres, a les 9, doncs hi ha dies que acabem a les 12, hi ha dies que acabem a quarts d'una, hi ha dies que s'acaba a les 11. El dia que hi ha reunió de l'organisme autònom, de la residència Sant Josep, que com sabeu és un patronat en el qual hi ha 65 places de residents, i que portem tota la comptabilitat i tot el tema de nòmines i qüestió de personal des de l'Ajuntament, doncs clar, en ser secretari i interventor de l'Ajuntament has d'assumir forçosament també el secretari interventor del patronat. Llavors, doncs, quan hi ha una reunió en allà has d'anar. Tenim constituïda junta pericial també per tots els temes de segregacions, particions de finques, qüestions conflictives, per tal d'agilitzar-ho, que la gent doncs no hagi d'esperar els canvis de domini que es feien tan feixucs i llars per mitjà del centre de gestió cadastral, perquè allà tenen tota la província. Hi ha una... doncs bé, aquí es va constituir la junta pericial i també he d'estar a les reunions. Dic que normalment cada setmana surto unes 2 vegades a la nit per a qüestions de l'Ajuntament. Raro és el de la setmana que només surto un dia, no? Independentment, doncs, que hi ha moltes vegades que a les tardes, o sigui, si saps que has de fer un informe, si saps que has de fer una cosa, hi vas. Vull dir que el meu horari és de 37 hores i mitja. Ara, no em digueu quantes n'he fet mai, perquè ni les he comptat ni les he volgut saber. Ara, sempre dic el mateix, les he fet molt satisfeta, perquè us he dit al principi que hi treballo molt a gust.
Això sí que és important. Bé, a part d'això, a nivell d'Ajuntament, tu has estat durant, has dit, X anys, no recordo els anys que has
13
fet, fent
anys,
de secretari.
Ah, bueno. Sí, 2 anys i mig, del 80, de mitats del 88 fins a final del 90, i des del segon trimestre del 94 fins ara que acabem el 97.
Llavors, has tingut diferents alcaldes de diferents partits polítics.
Sí, 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 sí.
I aleshores tu, la teva tasca, has notat aquests canvis d'alcaldes? O sigui, has tingut de variar molt la teva feina en quan hi ha hagut aquests canvis, o s'han adaptat?
A veure, vaig agafar l'any 88 una legislatura que hi havia un primer alcalde, que era el Ramon Aleu. Després vaig agafar una altra vegada secretaria, havent-hi alcalde Josep Maria Buil, i actualment tinc alcalde Jaume Domènech. Tres alcaldes, tres legislatures. Les dues primeres, l'Ajuntament funcionava diferent en quant a organització, perquè existia comissió de govern. Llavors era un treball setmanal molt diferent del que fem en aquesta legislatura, que no hi ha constituïda comissió de govern. Llavors sí que et diria que el canvi més important ha sigut a partir de l'última legislatura en quant a canvi i forma de treball. Enfocar les coses, perquè ara majoritàriament surten per resolucions, i excepte quan fem un ple, no? Perquè llavors doncs els plens abans també se'n feien, però abans era comissió de govern, que era un funcionament diferent, i ara és resolució de l'alcaldia o de les... regidories que tenen, que hi ha governació i urbanisme, que tenen competència per a resoldre ells, no? És el canvi que he trobat en quant al treball, en quant al tarannà i forma de ser. Doncs mira, cada persona té la seva forma de ser, d'actuar, de comportar-se. Llavors jo penso que la meva figura allà dintre és la de fer de secretari, i a vegades doncs, bueno, has d'adoptar postures o coses que no t'agraden, o dir coses que penses doncs són dures, no? Però és així. I la veritat és que en tots tres he treballat a gust. No m'he sentit mai de dir ara estaria millor en un que en l'altre. No.
En aquesta feina, bueno, jo suposo que en totes les feines hi ha d'haver un reciclatge, però doncs amb aquesta suposo que també deu ser un reciclatge constant, no? Perquè sempre deuen sortir lleis noves i sí, qüestions noves que sí, t'has d'anar posant sí, al dia.
Sí, sí. A veure, és com totes les feines, no? Jo penso que qualsevol càrrec té un reciclatge des del càrrec més gran al més petit, sigui la persona que sigui, surten tècniques noves en quant a la feina que sigui. En aquesta nostra quasi bé és diària, no? Perquè canvien ordres, canvien disposicions, canvien lleis, a la millor llegeixes una llei, te la saps al peu de la lletra i a l'any següent tot allò va a terra, no? I llavors tornem-hi. Llavors, en previsió ja de que s'aveïnava l'any 88 la marxada del secretari que hi havia, jo ja vaig fer uns cursos a Tarragona que van fer això una durada de 4 mesos de preparació d'això. Això va ser la meva primera introducció cap a secretaria. Des de llavors ençà, per mitjà de l'Escola d'Administració Pública se n'organitzen molt al llarg de l'any i llavors els fan a diversos llocs, per exemple a Diputació, a Tarragona o a nivell de governació, inclús a Tortosa, i llavors he anat agafant sempre cada any algun curs. Clar, hi ha hagut vegades, per exemple, quan he tingut les filles molt petites, que el temps tens menys temps i pots desplaçar menys, però doncs si més no cada any n'he fet algun en qüestions jurídiques, d'urbanisme, perquè són qüestions que has d'estar al dia, i aquest reciclatge és continu. Llavors, doncs, en qüestions d'aquestes, sí que he de dir que hi tinc bastanta cura de poder assistir a tots els que es van convocant. Ara recentment n'he acabat un, ara en porto un altre, n'estic fent un altre, i tinc en previsió al mes de març començar-ne un altre de qüestió urbanística, i també un d'assessorament jurídic. Perquè ja et dic, tot i que en vas fent, doncs cada any és renovable tot.
I s'han de tocar moltes tecles, sí, la veritat. Te queda temps lliure després de totes aquestes hores? Una mica de temps per a tu, no ho sé.
Sí, jo sempre dic que el temps el treus d'allà on vols si tens bona voluntat, no? Si tens ànim de fer les coses. A veure, sí, dic, tinc molta feina, en realitat en tinc molta, però sempre dic que per poc que pugui i les tardes me les vull reservar, o part de les tardes, i això ho concreto a partir de les 5 de la tarda quan surten les meves filles de l'escola. Per què? Perquè els hi vull dedicar unes hores amb elles, no? Penso que és molt positiu poder estar amb elles, jugar, i més aquests anys, perquè quan arriben els 13-14 anys penso que ja es veuen una mica les orelles i se'n van de i comencen a sortir de casa, no? Llavors penso que tot el temps que els hi pugui dedicar amb elles és el meu temps lliure que tenim, i els caps de setmana, que és quan coincidim amb el meu marit, doncs llavors procurem marxar inclús per distraure'ns més i poder donar més activitat o més una forma de comproure-les més amb elles, no? Tinc temps lliure. A part d'aquest temps que dedico a les meves filles i de cursets que faig i de la feina, doncs llavors també intento treure una miqueta de temps, ni que sigui mitja hora al dia, per a dedicar-me amb aquelles coses que mos agraden pròpiament a cada persona, no? Per exemple, a mi m'agrada molt llegir o escoltar música. Llavors, per molt cansada que estigui, per molt esgotada que arribi a casa després d'una reunió, això, raro és el dia que me'n vaig a dormir sense llegir, no? Encara que sigui malgrat dues fulles, no?, del llibre que estic llegint, però allò em desconnecta. I com que és una cosa que m'agrada, doncs ho procuro fer.
Molt bé.
Jo em sembla que ara ja t'hem de fer
la pregunta final.
Que fem a tots els convidats. Què t'agradaria ser de gran?
Ai, de gran. Grans ja ho som, no? Però, bé, si m'ho pregunteu, jo, pensant, us hauria de dir que m'agradaria ser escriptora. Sí.
Ah, mira, ja. No ho havíem... ho havies portat molt ben dissimulat. No ho hauríem dit mai.
Sí, ho dic així perquè moltes vegades ho he pensat. I ho dic sincerament.
I ho has provat? D'escriure alguna cosa?
Sí, sí. He provat, a veure, he provat diverses vegades d'escriure. Tinc coses escrites, no? Però ho dic pensant, aquesta cosa que dic d'escriptora, pensant en els anys viscuts. Quan ja et dones compte que arribes a una certa edat i fas una valoració del camí que has anat fent al llarg de la teva vida, del recull d'aquest camí,
jo crec que en podem treure moltes coses bones, moltes coses dolentes, i podem jutjar allò que penso que en un futur pot servir per qualsevol altra persona, no? Llavors, això és una de les coses que a mi sempre m'ha anat pel cap de poder escriure, no? No sé si dir vivències, no, confessions no puc dir, no? Però doncs dir que escriure una mica el fruit que jo he trobat al llarg de la meva vida, no? I també una part de les coses que m'agradaria escriure són les vivències del treball del meu poble, el que jo he fet, aquesta dedicació que tinc a l'Ajuntament a nivell ja particular, no? Doncs de vivència, que ha sigut per mi treballar doncs, al llarg dels anys, si Déu em dona salut fins que em pugui jubilar, pel poble, quina experiència n'he tret, quin resultat he obtingut, què és el que he conegut amb el tracte amb la gent, com he jutjat, com he hagut d'actuar moltes vegades, vull dir, llavors m'agradaria fer-ho, si ho podré fer o no, no ho sé. Però
podria ser molt interessant, eh?
Home, si més no, molt instructiu.
Exacte. Sí, no, i és una cosa que hi tinc una a vegades pot ser massa, no? I penso, no? I donar aquest, deixar aquest missatge, que el recull algú bé i que no, doncs mira, hauria estat una satisfacció meva de poder deixar, perquè això m'agradaria. Jo sempre els dic, més a la meva filla gran que a la petita, perquè la petita encara no deixes, que ella ha de pensar que les persones, o sigui, la riquesa més gran que tenen és saber que tens unes mans per treballar, un cor per estimar i un cap per pensar. I si això està clar, jo penso que al llarg de la vida pot ser moltes coses. I aquest és l'encapçalament que m'agradaria començar a escriure, no? I a partir d'aquí, no ho sé.
I ara que no m'ho sent ningú, no t'agradaria poder escriure una cosa allò, un novel·lon gòtic, tipus allò que el vent s'endugué o alguna cosa així?
Home, no ho sé si seria tan romàntic i
tira,
tan...
Tira, tira, però... No, perquè és que dius...
Perquè és la meva vida matrimonial.
No, però és que, clar, una vida tot d'experiències d'ajuntament, clar, cap allà a la meitat se mos podria fer pesat. I hauries de posar, no ho sé, alguna coseta, Fer-hi sortir...
Almenys de moment... Avui et puc dir que d'experiència d'aquesta no en tinc cap.
No, és igual, doncs la copies de les pel·lícules. Era broma.
Bé, doncs, com heu pogut sentir, la feina de la Maria és bastant complexa com a secretària de l'Ajuntament de Falset, i avui a través de la Maria hem pogut conèixer també doncs, tota la feina que comporta, no? Esperem doncs, que tots aquests desitjos teus es facin una realitat, que realment doncs, pugui ser una bona escriptora.
Ui, no ho sé.
Nosaltres farem la instància, com sempre.
Sí. I t'agraïm doncs, que hagis acceptat el venir en aquest programa i explicar-nos doncs, totes les teves vivències, i que puguis continuar jugant també amb les teves filles.
Sí, això és una de les coses que desitjo més. Moltes gràcies per haver-me convidat, ha estat una estona força agradable, i des d'aquí doncs dono les gràcies a l'equip que porta tot el programa aquest, a vosaltres, als tècnics, i si més no, una salutació per tota la gent del poble, que tots els valoro i els hi tinc una estima. Moltes gràcies.
Segurament que ells a tu també.
Bé, doncs la Rosa Maria, el David que avui ens ha fet de tècnic i jo mateixa la Dolors, ens despedim de tots vosaltres fins al proper programa.
La setmana vinent ens acompanyarà una dona nascuda a Caracas l'any 1960.
Va passar la seva infantesa a Caracas, però actualment viu a Falset.
És casada i té un fill i dues filles.
Li agrada molt Falset, però li agradaria poder anar més sovint a Barcelona per veure museus i espectacles.